L'hora de la gent gran.
Com esteu? Espero que tots estigueu bé. Aquest és un programa on volem posar en valor el poder i l'impacte de la ràdio-televisió com a mitjà de comunicació, especialment amb la defensa dels drets de la gent gran. La ràdio-televisió ha estat durant dècades una eina fonamental per connectar persones, per informar, entretindre i, sobretot, per donar veu a aquelles que moltes vegades no són escoltades com haurien. Avui més que mai, la gent gran reclama ser escoltada. Els nostres drets, les nostres inquietuds i les nostres necessitats han de tenir un espai de respecte i visibilitat en la societat. I la ràdio-televisió, com altaveu, ens permet compartir experiències, generar consciència i reivindicar el nostre paper actiu. Aquí volem ser la veu que escolti, però també que doni veu a tots nosaltres. En aquest programa parlarem de tot, de l'experiència, coneixença, del que penses, aconselles, sents i esperes i què espera la gent gran. Gràcies per ser-hi i per fer de la Ràdio Televisió de Calella una plataforma viva i participativa. Bueno, avui tenim com a invitada una senyora que potser no és massa coneguda perquè porta no massa anys a Calella. Podríem dir que és una persona anònima, integrada a Catalunya, però que gràcies a la seva àmplia experiència ens pot aportar, no sé, doncs potser solucions a problemes diaris que nosaltres tenim, o consells, que és el que es pretén, sobretot amb aquest programa. La senyora en qüestió es diu Elvira Navarro González. Té una edat doncs perfecta, vull dir, estem a la dècada prodigiosa de lo que som la tercera joventut, com diuen.
Exacte.
Té 71 anys, va néixer el 5 de juny del 53 a Barcelona, divorciada viuda, vol dir que d'alguna forma primer va ser el divorci i després el teu ex va morir.
Exacte.
Et vas casar als 29 anys, no?
No. O fa 20... Em vaig separar als 29.
Et vas separar als 29?
Em vaig casar als 20.
Vale, o sigui, et vas casar als 20 i et vas separar als 29 anys.
Exacte.
Bueno, després anirem preguntant algunes coses d'aquestes, però primer perquè la coneixeu una mica millor, no? Té un fill de 49 anys, casat, dos nets de 12 i 10 anys, que també els té una mica lluny perquè treballen a Irlanda, no?
Exacte.
Ella va fer estudis d'administració, va ser cap d'administració durant la seva vida laboral, cuinera en una residència de gent gran, catering, inclús va arribar a tindre un restaurant propi a Barcelona. Després parlarem una mica d'aquestes experiències, no? O sigui que d'alguna forma doncs, ha estat tota la vida lligada a la feina i a portar inclús negocis propis. Però també hi ha una faceta de la seva vida que és molt interessant, que va tindre una convivència pràcticament tota la seva vida amb la mare, encara que no era una convivència del mateix pis, però bueno, la mare vivia al segon i tu vivies al primer, la qual convivència del mateix edifici. Però d'alguna forma tota la vida has estat pendent de la teva mare fins que va morir als 91 anys, el 2021.
Exactament.
Vull dir, coneixes perfectament no sol l'experiència de treballar en una residència com a cuinera, sinó també la vivència i l'experiència de cuidar d'una mare fins als 91 anys, déu-n'hi-do. Va haver un moment que se li va ocórrer vindre a viure a Calella. Després ens dirà per què.
Pues sí.
A Calella pues, va vindre un dia 21 del 12 del 2019. O sigui, estem parlant de farà uns 5 anys aproximadament. I va vindre a viure, es van portar la seva mare a viure aquí a Calella i vau viure les dues juntes els últims anys de vida de la teva mare. Es va jubilar als 66 anys, l'Elvira, i bueno, entre altres aficions que té i altres bueno, professions que té, pues, practica molt bé el reiki, ho sabem per experiència allà a l'esplai de la Caixa, la meditació, i que amb aquestes dues facetes pues, s'hi dedica des de que tenia 32 anys, la qual tens una amplíssima experiència dintre de cas. Bueno, antes d'entrar a profunditzar sobre això, Elvira, què tal estàs?
Bé, molt bé. Gràcies a Déu, molt bé.
Bueno, dintre de lo que és punts de la teva vida que ens poden interessar, claro, als 29 anys, fa tants anys, divorciar-te no era freqüent, no era corrent.
No, jo em sembla que estava a la cua, vaig ser de les primeres d'Espanya.
Vull dir que en aquest sentit va ser molt valenta en prendre una decisió en aquest sentit. La vas prendre tu, la vau prendre els dos, la va prendre ell, com va ser?
La vaig prendre jo.
La vas prendre tu, no? A més, també com a anècdota, també m'has dit que dius, bueno, doncs el dia que et vas separar, doncs ho vas d'alguna forma entre cometes, te'n vas anar a Palma de Mallorca. N'hi ha que se'n van de viatge de nuvis i tu te'n vas anar a viatge de separada. No?
Sí.
Per pensar i per tal i que qual. Te n'arrepenteixes d'haver pres aquest pas de separar-te? I...
No, les coses que es fan a la vida, quan les prens, les decisions, no saps mai el que et portarà, però és la teva vida. Mirar cap enrere en plan de culpar-se, no fem res. Vull dir, la vida m'ha portat per on m'ha portat i ja està.
És que amb l'entorn de la nostra edat, normalment et separes de la parella perquè quedes viuda, no? La majoria es lliberen, inclús algunes es lliberen quan queden viudes, no? Però no han pres el pas previ de separar-te, no? Vull dir, va ser dur en aquests moments.
Molt. Sí? Va ser dur molt per mi, per la meva família, per ell, pel meu fill sobretot, molt. Això jo ho sabia que seria dur i ho va ser. Des de l'algú que va ser.
Sí. Però perquè la societat, en aquest sentit, no acceptava una persona separada, la feina?
Bueno, no era molt normal aleshores. El meu fill també es va trobar una mica diferent als altres i això jo ho vaig patir. No m'hagués agradat, però jo he intentat sempre ser honesta amb mi i amb els altres i ja no podia... La cosa es va deteriorar massa. I no podia continuar de la mateixa manera. No és una decisió que hagués pres de cop i volta, em va costar moltíssim, però un cop ja has pres la decisió no tens que mirar cap enrere, sinó tens que mirar cap endavant. Ja està.
Als 29 anys, per què no vas refer la teva vida en aquest sentit, en el sentit sentimental?
Doncs ho vaig intentar, va sortir malament, i ja em vaig dedicar totalment a la feina i tenia que treballar molt i llavors no, pràcticament no tenia més que temps per treballar i res més.
I la mare?
No, la mare aleshores m'ajudava a mi amb el meu fill, les coses com siguin. La meva mare i el meu pare sempre m'han ajudat amb el viure també doncs, molt a prop una de l'altra. Ens beneficiàvem les dues d'estar visquent tan juntes. Ella se'n podia cuidar del nen i després jo realment em vaig a cuidar d'ella. Però vull dir que ha sigut mutu.
Vas patir algun tema de soledat? Ara que se n'està parlant tant, de que la gent gran, molta gent gran viu sola...
Bueno, ara mateix estic totalment sola aquí a Calella. Tinc un germà que viu a Palamós... I el meu fill, amb els meus nets i la seva dona, viuen a Irlanda. Aleshores, aquí jo tinc una cosina, però jo aquí a Calella no havia vingut ni a estiuejar, perquè jo estiuejava a Palamós. I Calella ni l'havia trepitjat. I ara és casa meva,
I per què vas vindre a Calella?
Tinc una cosina meva que jo vaig vindre al desembre aquí a Calella, però la meva cosina havia vingut al juny. I jo estava buscant pis perquè... Tenia que buscar pis, perquè a Barcelona em venien el pis que tenia de lloguer i ell em deia doncs, que aquí podia trobar un pis maco amb condicions i que podia... Vaig començar a mirar-ho i al final doncs m'hi vaig quedar.
I vas vindre amb la mare?
Vaig vindre amb la mare, clar. La mare malalta i fotudeta, ja, clar.
La soledat la vas notar més al separar-te o al perdre la mare?
La soledat real l'he tingut ara. Perquè sempre abans doncs, tenia una soledat de no tindre parella, però tenia la feina, tenia els pares, tenia el fill, tenia gent que jo em tenia que ocupar d'ells i ells es podien ocupar de mi, no? Però la soledat real ha arribat ara, quan no tens feina, quan llavors perds el contacte amb els companys, d'alguna manera, perquè ells tenen feina, tenen altres horaris, i evidentment... A mi m'han passat de tindre tot, tenia hasta una mascota, que era la meva gateta, vull dir, a perdre-ho tot. Vaig vindre aquí amb la mare, amb la gateta, el meu fill els meus nets, la meva jove, vivien a Barcelona i ara estan a Irlanda, la mare se n'ha anat, la gateta també.
I t'has quedat sola?
I he quedat sola.
Com ho has superat, això? Ho has superat i com?
Doncs ho estic començant a superar ara.
Estàs començant a superar-ho?
Ara ho noto, perquè les depressions i la soledat no som conscients, normalment. O sigui, jo tenia una soledat que no era conscient perquè no me la deia, no me la repetia jo, sinó volia fer coses i sortia i tal. Però estava enganxada al sofà i per sortir de casa em costava. No és que estigués pensant, oi, que estic sola, no tinc a ningú. No, no, la soledat real o la depressió real, o que no es veu, que va molt per sota, és aquests pensaments que aquesta deixadesa, aquestes poques ganes de fer coses, aquest avorriment. D'alguna manera penses que estàs doncs fent el gandul perquè no tens ganes ni de sortir ni de res. I no és pas veritat, és una depressió, és una manera d'amagar el cap.
Quan te'n vas donar compte que tenies aquesta depressió?
Des d'un principi.
Eres conscient d'això?
Era conscient, però no pot sortir tan fàcilment.
I no et va ajudar el reiki i la meditació?
Clar, però em va ajudar el reiki i la meditació, em va ajudar al cap de Calella i em va ajudar a l'esplai, em va ajudar la gent que he conegut, m'ha ajudat. Ajudar, si vols, en tens moltes.
Si tinguessis que donar un consell a les persones que ens escolten, que pot ser que es trobin en la mateixa situació, que per desgràcia n'hi ha moltes, que els hi aconsellaries?
Que s'enfrentin a la vida, que és una altra nova etapa, que hi ha moltes coses per descobrir, que és molt maco veure la vida després de l'experiència, veure-la des de la perspectiva de poder disfrutar de noves amistats, de noves experiències, obrir-se. Costa, és difícil, fa vergonya, te pots equivocar, però és que obrir-se a la gent és una manera d'obrir-te al món, d'obrir-te a la vida. Que no tinguin por, que surtin, que vagin a l'esplai o on els hi sembli, però que comencin a connectar amb la gent. El més important, ens fa falta la gent, encara que sigui per discutir, perquè a casa estàs tot el rato discutint, però amb tu. Poques vegades et dius coses maques. Lo bonic és sortir. Sortir i trobar-se amb la vida de veritat i amb gent de veritat. I ells t'ajuden a tu i tu pots ajudar els altres. I això, d'alguna manera, el que fa és sentir-te viu.
Tu saps que, per exemple, a l'esplai hi ha persones que es plantegen superar la soledat en companyia d'algú, no companyia del 100%, perquè ara es porta molt de dir cadascú viu a casa seva i quan necessito sortir o ballar o altres coses, pues, amb aquesta parella que tinc aprofito, no? Últimament no has volgut d'alguna forma obrir-te a dir, bueno, per què no una convivència en parella per sentir-te potser una mica més arropada o algo?
Quan era jove tenia ganes de tindre parella i de tindre una família i de tornar. Ara no, la veritat.
Per què no?
Home, si trobés alguna persona que em cridés l'atenció i jo li cridés a aquesta persona l'atenció, doncs no he dit mai que no. No estic tancada, però no, especialment no em fa falta una parella. Ara no.
Ets molt autoexigent per això?
Tots ho
som. Et fas por tu o et fa por la personalitat d'aquesta persona
que pugui
aparèixer?
No, no em fa por res, és que no en tinc ganes. No em fa por res, senzillament no trobo la necessitat ara. Que si vingués, pues estaria ben contenta, no tinc cap problema, però buscar-lo perquè sí o per tapar la soledat, no. Trobo que buscar una persona per tapar una soledat o per tapar un problema no és una solució. La solució seria que tu, sent autosuficient i ja gestionant d'alguna manera la teva soledat i la teva convivència amb tu mateix, si trobes una persona és el moment oportú, però agafar una persona per cobrir una necessitat no és el meu tema.
Jo et faig preguntes que si tu després no les vols contestar, no les contestis, eh? Vull dir que em refereixo que aquí busquem la franquesa, però tampoc l'obligació de que tu contestis a lo que tot jo pregunto, no? I jo busco una mica el de dir que aprofitar-me de la teva experiència per dir, bueno, pues a mi m'han passat certes coses que jo aconsellaria això. Durant la teva vida has sofert maltracte?
Sí, alguna vegada sí.
Això t'ha marcat?
Tot marca la vida, eh? Tot marca. No hi ha res que no marqui.
Em refereixo a vegades la gent associa maltracte a maltracte físic. Hi ha
sí,
molt tipus de maltracte,
no? Fa falta, no? Que sigui físic.
Exacte, no? Quin tipus de maltracte vas rebre?
Bueno.
No vols contestar?
Deixem-ho aquí. Deixem-ho aquí. No... Maltracte es rep moltes vegades i a vegades també fem maltracte. Vull dir que és una cosa molt, molt sutil. En aquell temps, realment, quan jo era jove, no existia ni la paraula maltracte. Vull dir, tu explicaves alguna cosa i a vegades ni et creien. Lo normal és que no et creiessin i que no es donés importància, que eren bajanades. Ara, gràcies a Déu, la gent ho pot explicar i ho pot dir, i a mi em sembla molt correcte. Però ara també s'està tipificant a la gent que és maltractada com que també és un esquema de personalitat, tant el maltractador com la persona maltractada. No sempre és així. Tot el que encasillem, vull dir, les persones són tan diferents que quan es comencem a posar etiquetes ens equivoquem. No. Hi ha coses de totes les maneres, de totes les mides, com hi ha persones de totes les maneres.
S'ha passat d'un extrem a l'altre, potser?
No, no, els maltractes han existit tota la vida. El que passa és que no es podien dir. I quan tu ho deies, doncs, estaves una mica fora de joc. No és que... S'ha de fer les coses, s'han de veure les coses, evidentment. Ara, si m'estàs parlant del tema del masclisme i tot això, i del feminisme, hi han coses molt exagerades, sí. Hi han coses exagerades. Jo he sigut feminista i... He sigut bastant revolucionària i ara hi ha coses que tampoc enquadren perquè també veig que es fa un maltracte a l'home. Vull dir, això no és exclusivament d'un gènere. És que tenim dos gèneres, però som humans. I els humans tenim les mateixes condicions. Les podem decantar d'un costat o de l'altre.
Passa que tot això és molt perillós en aquests moments, no? Perquè pots destrossar la vida d'una persona o aprofitar-te'n políticament, no? Vull dir, potser s'ha arribat a una situació de que la població en general és capaç de discernir o entendre una mica el que és el maltracte.
Ara han passat de que quan abans si tu deies que tenies alguna amenaça d'un home a dir-te que estaves boja, que vaya tonteria... Han passat que una dona, senzillament perquè digui que li han fet un maltracte, aquest home ja sigui condemnat directament. Si no judicialment, pues, poder sí que està condemnat d'alguna manera en quant a la categoria de persona que se li posa, oi? Doncs no, perquè hi ha gent que menteix d'un costat i hi ha gent que menteix d'un altre. Vull dir, es tindria que, si volem igualtat, s'ha de mirar igual a tothom. No perquè tu tinguis la condició de ser dona sempre portaràs raó, no perquè tu tinguis la condició de ser home, tu no. O sigui, s'ha de juzgar sense gènere de sexe, penso, sinó amb la veritat per davant. I això és el que veig que ara no, estem polititzant el sexe una altra vegada.
Això em porta una mica a la memòria quan nosaltres érem joves, no? Quan teníem allò 17, 18 o 19 anys, que hi havia el típic home Don Juan, que hi havia la típica dona, la millor alliberada, que en aquells temps pues, no era fàcil, o el que era una mica poca vergonya amb el tractament amb l'altre sexe. Tot això s'ha acabat, és que ara no pots dir ni acudits. Segons quin tipus d'acudits has de vigilar, o segons com tu et dirigeixes a una persona, tal. O si tu ets massa efusiu, pot ser mal interpretat, no? Vull dir, en aquests moments s'ha de vigilar molt, no?
Home, per això dic que és que han passat de que quan tu deies que tenies un maltracte, que no deies que era un maltracte, sinó que havies dit pues, qualsevol cosa que et passava, a dir-te que estàs ximpleta, que això no té cap importància, i no la tenia. I no hi havia cap jurisprudència, ni havia res, ni es contemplava absolutament res. Senzillament tu estaves pues, com una cabra, per dir-ho d'alguna manera cordial. A que ara els homes no puguin fer ni una broma i que jo ho sé de professors que han d'anar amb compte amb les alumnes perquè el que diuen, el que no diuen i ojo, que si una s'encapritxa d'ell i ell no li fa cas i ella li fa una denúncia perquè li dona la gana, doncs se la creuran amb ella. I això és el que veig que estem reiant. O sigui, a mi m'agrada el que és la justícia i la igualtat de veritat. No perquè abans ho haguessin passat malament, ara ho tenen que pagar els homes. Penso que estem fent una guerra tonta, que som humans i que tots hem d'estar units i que tots hem d'anar a una. I la una és la llibertat de veritat de cada un.
Vols dir que tot això no ha portat a un increment de la soledat? De que la gent prefereix antes que potser enfrontar-se davant d'aquestes situacions millor viure sol, encara que no sigui l'ideal?
No ho sé, això no ho crec. No ho crec.
Canviem una mica de terci.
Sí. Sisplau.
Què has trobat a Calella que t'ha ajudat a integrar-te en una societat?
Pues he trobat una població molt activa. Hi han festes per arreu, hi han de veritat, hi han espectacles, hi ha col·loquis. Ja l'esplai que té infinitat d'activitats, o sigui, és una ciutat plena de moviment, gent molt activa, gent oberta, molt acollidora. M'hi trobo francament a gust, m'han ajudat molt, estic molt contenta d'haver estat aquí.
Bueno, però tu també has ficat molt per la teva part perquè estàs fent un voluntariat, no? Que també és algo que es pot aconsellar a la gent, de dir, escolta, fes un voluntariat, d'alguna forma desenvolupa les teves habilitats, perquè te sentiràs bé i faràs favors a terceres persones. Tu estàs fent allí l'esplai, el que és el reiki, el que és la meditació, amb molt èxit, no? El qual vol dir que estàs ajudant a terceres persones i també t'ajudes tu.
Bueno, és que és el que he dit al principi, vull dir, la manera de sortir de la soledat és entregar-se al món, entregar-se a la vida, entregar-se als altres, i reps més del que et penses. Vull dir, és una entrega que encara que sigui totalment espontània i totalment gratuïta i totalment... és igual, perquè reps, i el que reps és infinitament més gran del que et pots imaginar.
O sigui, aconselles el voluntariat, no?
Aconsello el voluntariat, aconsello que tots tenim coses...
que oferir.
Tots, absolutament. Des de que puguis... saber abordar, un idioma, a pintar, en fi, tots tenim coses que podem ensenyar als altres. I, a la mateixa vegada, nosaltres tenim coses que aprendre. Vull dir, i si et trobes en aquest moment que dius, i ara què faig? Doncs viu. Viu i experimenta. I surt. I surt al món. I entrega't.
Quan dius això de que a vegades el viure pels demés et reconforta sobretot a tu, què et va portar a la convivència amb la teva mare els últims anys de la vida, que és quan més la teva mare et necessitava, no? I tenies que estar pràcticament a la seva disposició. Què t'ha ofert això?
A la seva disposició les 24 hores. Molta paciència m'ha portat. I d'alguna manera... la mare i jo teníem caràcters forts i al final, doncs, va ser bastant, molt dolç.
Dolç.
Va ser reconfortant poder estar amb ella, realment.
Parlaves sí. Molt amb ella?
No.
Et comunicaves?
Ja portàvem tants anys que no ens feia falta ni comunicar-nos amb la mirada, ja ho sabíem. És més, els últims dies de la mama, jo parlava per ella. Jo feia les preguntes que ella volia fer-me perquè ella no podia parlar. O sigui que ja teníem una comunicació bastant important.
Com és? Quina explicació li dones tu a que, per desgràcia, avui dia, aquesta dedicació al pare, en aquest cas la mare, els últims anys de la seva vida, amb aquesta intensitat, és tan poc freqüent en aquesta societat? Per què? Perquè els fills a vegades se deslliguen dels pares, els porten a una residència, perquè volen continuar fent la seva vida. Ho entens, això? Ho comprens, això?
Jo vaig deixar d'anar a treballar perquè hagués pogut continuar. És qüestió de cada un. Jo vaig estar treballant a residències també, com a cuinera, i no m'va agradar l'ambient. Li vaig dir a la mare que per poc que pogués, hi ha gent que no pot perquè... tenen problemes importants que no el poden aixecar del llit o tenen un Alzheimer exagerat i quan no es pot, no es pot. Però si es pot estar amb el pare els últims dies, jo ho recomano. Perquè jo ja sabia que era el pas que... però donar-lo amb la meva mare, les dues juntes, per ella i per mi va ser molt bonic. Jo crec, no sé el que vaig aprendre, jo crec que vaig aprendre paciència... amor, resignació, i jo crec que és el que ja es mereixia. Es mereixia, doncs, estar confortable a casa seva, amb els seus.
Ella, a més, va dedicar molt temps a tu?
Sí.
Va ser ella, una mica...
De la família. Ella sí, s'ha cuidat de tots, sempre.
El pare va morir molt abans?
Sí, el pare estava molt malalt del cor, va aguantar bastant, però va morir a 64.
Tu dius... Tema de residències. Tu has conviscut a les residències, encara que has estat dintre del que és el Departament d'Alimentació, però,
sí, però
també ho has
estar,
viscut,
sí.
No? Per què? Perquè aquesta... El no vulgui la gent anar a una residència. Per què? Què vas veure tu que no li vas aconsellar ni tu vas plantejar de cara a la teva mare?
Perquè gent que jo he vist entrant activa, que potser tenien l'edat que tinc jo ara, en 2 mesos es fonien. L'ambient d'allà, digue-li a lo millor massa feina, per poc personal, no sé, però la gent que venia amb esperit, en 2 mesos es fonien. I ja tornaven a ser un igual que els altres. Massa tot estipulat, massa... no m'agrada. Tal i com està, pot ser que alguna residència ara sigui diferent, però no crec que estiguin ben portades.
L'altre dia vaig tindre l'oportunitat d'entrevistar a la directora d'una residència d'aquí de Calella, no? En aquest cas és una fundació, perquè es veu que la diferència que hi ha entre fundacions i privades és que la fundació no hi ha beneficis, vull dir, pot dedicar potser més inversió de cara al cuidado dels pacients. Aquesta, en aquest cas, era directora d'una residència que estava dintre d'una fundació, no? I ella m'ha dit que, bueno, el programa que tenen és un programa que a mi em va sorprendre positivament. Ella va reconèixer que quan una persona entra en una residència té que passar un dol.
Sí.
I una vegada passat aquest dol, si el supera, lògicament, pues se la prepara per continuar visquent. No té que anar a una residència a morir. Que és una mica aquest concepte que hi ha, no? De dir, et fiquen en una residència perquè els últims dies de la teva vida, pues, bueno, almenys estiguis neta, alimentada, però és com si et preparessin per la mort. Diu, no, aquí estem preparant per la vida. Sí que també preparem per la mort quan veiem que és una situació ja extrema, no? De dir, preparar aquesta persona per adaptar-se a la mort, no? Claro, tot això, aquest plantejament, tu no el vas viure, claro, estàs parlant d'anys, no?
No, però jo, per exemple, puc parlar d'un exemple que tinc a la meva família, la meva tia, que viu en pisos d'aquests tutelats, que d'alguna manera ella està sola a casa seva, amb el seu pis, la seva cuina, però que tenen metge, o sigui que d'alguna manera, i tenen la residència per quan sigui més gran i necessiti més atenció, però ella entra i surt, i a més, doncs està convisquent amb una classe de gent que tenen la seva mateixa edat, les seves mateixes activitats, fan coses junts, fan com si fos un esplai dintre d'un edifici. Tenen allà activitats, tenen la seva sauna, tenen la seva piscina, tenen el professor, tot ho tenen allà, el seu peluquer, ho tenen tot. Però entren i surten de la residència quan vol. No és residència, és una casa seva. La residència la tenen al costat. Això sí, perquè d'alguna manera estan vigilats, no estan sols, si qualsevol cosa és un edifici dedicat només a gent gran, hi ha inclús matrimonis, jo vaig a casa seva a dinar quan vull i puc anar a dormir quan vull, però això està bé, perquè no han trencat la seva vida, estan vigilats, estan protegits, però ells tenen la seva vida.
Tu creus que aquest és el futur, no?
Jo crec que per aquí van els tiros, poder una mica més filat, però per aquí van les coses. Perquè ells, ja et dic, ja juguen al bingo per la tarda, fan sessions de cine, fan cumpleaños junts, o sigui, fan molta vida activa.
El dolent és quan això ja es planteja com un negoci, no?
Perquè... Bueno, això és un negoci, però està, clar, està amb uns preus que no tothom té accessibilitat, té accés a això. Aleshores, això és el que tindria que ser.
Tindria que ser assequible per tothom.
Exactament.
Perquè en les residències que tu vas estar, et controlaven el gasto d'alimentació?
Evidentment.
Si no podies passar-te el més mínim de... En detriment dels ingressats o no?
No, jo on estava era una residència de luxe. Era de luxe. En aquell temps es pagava moltíssim. Era Castelldefels, amb piscina, vull dir, que no la feien servir per res. Era de luxe. Molt mona, molt cuca, o sigui, luxe. I menjaven bé. Però, evidentment, ja... Nosaltres érem un càtering, però el càtering, en comptes de portar-te el menjar fet, et deixaven el treballador de l'empresa a dintre de la cuina i nosaltres teníem... Jo tenia un pressupost al mes i d'allà no em podia sortir, evidentment.
Anem a veure. Què penses de la gent de Calella? És amable? És solidària?
Sí, ja t'ho he dit abans. Molt maca. Sí? La veritat que sí. És una... Jo m'he trobat molt ben acollida i m'hi estic molt, molt a gust.
Una persona amb caràcter és fàcil d'integrar-se dintre d'una societat de gent gran?
Bueno, jo em penso que tinc caràcter i a vegades no bon caràcter i m'he integrat.
Tens mal caràcter a vegades?
Bueno, crec que sí. Per ser sincera, a vegades sí.
Toquem una mica el tema de que a vegades... Ara s'està parlant molt de lo que és l'edatisme. L'edatisme. Amb el que, clar, això és una mica, és una paraula que molt àmplia, perquè dintre de l'edat, del problema, entre cometes, de l'edat, doncs hi ha moltes circumstàncies, no? La definició d'edatisme és, són tots aquells estereotips, prejuïcis i discriminacions que pateix la persona per raó de la seva edat i que afecten els seus deures, la seva autoestima i el seu benestar. Aquesta és la definició d'edatisme. Inclús es va editar un llibre amb el que es definia una mica els estereotips i prejuïcis que això representava, fet per la Caixa, la Fundació La Caixa. A veure si estàs d'acord amb certes afirmacions que fan. La persona gran està deprimida i trista, ja de per si. La societat considera que la persona gran, quan arriba a certes edats, 70, 80 anys, bé, el més normal és que estigui deprimida i trista. Estàs d'acord?
No, en absolut.
La persona gran són més difícils de tractar. Això ha lligat una mica a vegades amb el caràcter.
Crec que és al revés. Perquè abans t'he dit que sí, que tinc mal caràcter, però és que quan ets jove no et dones compte de com és el teu caràcter. És quan ets més gran que fas reflexions sobre tu mateix o que quan tindries que fer reflexions, perquè és veure una mica el que has passat, el que estàs passant i poder per què t'ha passat. I poder, quan ets gran, veus més les teves coses, els teus defectes, més els teus que els dels altres. O així hauria de ser. Jo crec que quan més gran ets, més en saps i més paciència tens.
Però per què exterioritzes a vegades de que d'alguna forma ets una mica incomprès per aquesta societat, perquè et rebel·les davant de...
Sí, he sigut molt rebel sempre. El que passa és que abans jo crec que era més forta que ara, clar. Ara paro una mica, però no m'agraden les injustícies i se m'escapa per la boca.
Les persones grans, també hi ha aquest prejuïci, les persones grans viuen aïllades i amb soledat. Bueno, això t'ha passat a tu.
Però jo no em vaig permetre aïllar-me. De seguida em vaig posar en contacte, que m'ha costat sortir més del que sembla, que m'heu vist a l'esplai molt animada, però no ho estava. Una cosa és que el que es veu per fora i l'altra cosa és el que tens per dintre. Vull dir, no el de fora a vegades és així. Vull dir, jo he sortit des del principi perquè he volgut sortir, perquè m'he volgut enfrontar a la vida.
Sí, però tu estàs en un entorn que ho aprecies, això? La que ve a fer reiki, la que ve a fer meditació, la que tu tens l'oportunitat de que potser puguis parlar una mica més, perquè veus que hi ha una gran necessitat de comunicació. Hi ha persones que quan estan en una situació potser més relaxada, més tal, més de confiança, t'expliquen una mica la seva vida. Veus, palpes, de que el percentatge de persones que es consideren o que viuen aïllades i amb soledat és més de lo que nosaltres pensem?
Jo crec que la gent... Tot depèn de cada un, però penso que hi ha gent que, evidentment, hi ha gent que està molt sola i hi ha gent que no ho accepta, i és que cada un és diferent, però que hi ha molta soledat, sí que n'hi ha.
Apreciar-ho, aprecies.
Que ho veig, sí, clar.
Bueno, aquesta és una part lògica que també van dir, les persones grans no tenen coneixements informàtics. Bueno, la cosa va molt ràpida i quan aprens una cosa ja ho han canviat, no? Encara que sembla ser que facilite una mica cada vegada més el que tinguis una comprensió informàtica. Les persones grans perden capacitats intel·lectuals?
No. Vas una mica més lent, però és qüestió de fer exercici mental cada dia. D'exercitar altres coses. Mira, jo ara que me'n vaig a Irlanda estic aprenent anglès. I estàs parlant de tecnologies, estic fent servir el mòbil amb una aplicació. És qüestió d'estimar la vida i de posar-te a viure i d'obrir-te igual. No tens per què estar tancat ni tens per què sentir-te menys. És que jo no m'hi sento menys. Em sento que estem... La gent que m'ha arribat aquí som uns campions. Aleshores, hem de continuar de la mateixa manera.
Tu saps que la classe que té més acceptació i hi ha més gent a dintre de l'espai és la classe de memòria. Hi ha gent que és conscient que potser ha perdut aquestes facultats intel·lectuals i té que fer un esforç per recuperar-les?
Bueno, perquè, clar, evidentment, de la mateixa manera, tots els nostres òrgans s'envelleixen. Jo el que veig és que quan tens ganes tot t'ho pots anar superant d'alguna manera. Està bé que et donis compte de les teves mancances i llavors doncs, posis alguna cosa de remei, evidentment. Sí, i es perd la memòria, a vegades es perd la memòria, doncs ja que posar remei.
Aquí també és una pregunta una mica, si llavors me la contestes així, no? Però està dintre de les descripcions que ha fet en aquest sentit aquest llibre.
Aviam, dispara.
Les persones grans són asexuades.
No, això no és veritat, gens. Jo visc sola, però t'ho puc assegurar que el sexe està sempre. El que pensi això és que no ha arribat a gran. Ja està.
Pots ampliar-ho o no?
No. Senzillament sí que cada un el desenvolupa com el desenvolupa. Evidentment, no és el mateix el furor dels 20 que el furor que... quan més gran et fas, doncs no hi ha aquest furor, evidentment.
Però hi continues pensant?
Home, no, de la mateixa manera, eh? Per això que tu abans m'has dit que sí per ella. Aviam, què et vols que et digui? Quan tenia el furor, doncs poder, però ara, segons quines coses, potser no tinc per què aguantar-les, saps?
També diuen la vida de les persones grans són poc interessants.
La vida de qualsevol persona no és interessant si no la vius tu. Serà interessant tot lo interessant que tu vulguis sentir-la. Però aquests que diuen això, el dia de demà, més tard o més d'hora, estaran aquí i en parlarem. Jo això no ho he pensat mai. Jo crec que és que la nostra societat està molt enrere, per exemple, de l'oriental. O sigui, abans els iaios allà, i encara ara, són respectables, perquè han viscut i han tingut una experiència de la vida que pot aportar moltes coses als joves, més de les que es pensen.
I per què no t'escolten els joves?
Perquè aquí hem començat ja a dir, per exemple, amb les feines, quan ja amb el meu temps, el meu pare quan tenia que buscar la feina, quan tenia 40 anys, que era gran, perdona, és quan tens la maduresa i quan pots desenvolupar el que has estat fent i practicant durant tota la teva vida de feina. I aquí de seguida la gent la desqualifiquem per ser gran. Això és un error de la societat. Jo això ho he vist sempre i continuo pensant-ho, no perquè ara sigui gran, perquè ho he vist tota la vida, que això és un error. Hem d'aprendre dels grans. Bueno, precisament, no sé, però el papa mai l'agafen de 30 anys, saps? I hi ha molts mandataris que tenen més de 70 anys i estan manant un país. No sé, llavors, què estem dient, de que els grans no valem.
Sí, ets una mica reivindicativa, eh?
Vaja.
Les persones grans, també diuen, no tenen capacitat per adaptar-se als canvis.
No volem. Jo crec que no volem, que ens fa mandra. Capacitat n'hi ha. El que passa que ens fa mandra, ja estem cansats i venim de volta i moltes coses ja passem o passen segons qui.
Pots dir que moltes de les coses que reivindiquem o podríem reivindicar o reclamar és culpa nostra per no ser més insistents, persistents o més...
Que hi ha gent que sap molt de que soc gran i no es mouen. I hi ha gent que amb 50 anys ja comença a pensar que és gran i que es farà i tenen complexe de gran, pues sí, hi ha gent així. Però hi ha gent que quan és gran comença una altra vida i no tenen por a altres coses. Ja vindran les malalties si han de vindre. Ja vindrà el dia de demà. Però s'ha de viure el dia.
La bellesa és sinònim d'enfermetat.
Bueno, es pot dir això, i jo puc dir també que a la vegada és sinònim de sabidoria. Enfermetat, bueno, van sortint enfermetats, però quan més despejada tinguis la ment i quan més positiu estiguis amb la vida, te n'oblides més de les enfermetats. Si estàs pendent, doncs evidentment.
Envellir és com si fos un factor negatiu.
Bueno, jo fa poc que t'estava dient a tu que no em sento gens vella, és que no m'ho sento. Ha passat la vida i ara estic en aquest punt. La meva mare tenia 91 anys quan va morir, tenia el cap lúcid plenament. Era ella, sempre ella, tal i com havia sigut. Jo crec que envellir és com tota la vida, depèn de com tu puguis portar. O sigui, a mi se m'envelleix el cos, evidentment, però no vull que se m'envelleixi ni la ment ni l'ànima.
Lligat una mica amb l'anterior pregunta de que és sinònim d'enfermetat, a vegades també a la nostra edat ens ho recorden contínuament, no? Perquè diuen que, perquè dius, som una càrrega per la sanitat, som una càrrega degut a les pensions, aquest és una mica el concepte que hi ha, no? A vegades diuen, no sé si arribarem a poder pagar les pensions perquè a vegades se jubila més gent. La sanitat no pot cobrir totes les necessitats com nosaltres ens agradaria perquè els costos són molt elevats, no? El 75% del gasto farmacèutic ho fan les persones més grans de 65 anys. Per què? Per què aquest prejuïci?
Mira, ara vaig a ser reivindicativa. Jo ho miro al revés. O sigui, és que ara estem cobrant les pensions, hem mantingut amb els nostres impostos la societat. Hem estat pagant uns impostos, no? Si ara no n'hi ha suficient, no és per al tema de que nosaltres siguem grans. És el tema de que no hi ha suficient de joventut que estigui pagant el que nosaltres pagàvem aleshores. Si la població hagués anat de la mateixa manera, ara no hi hauria aquest dèficit, perquè hi hauria treballant més gent que aportaria més impostos i tot estaria anivellat. Què passa? Que la nostra joventut ha volgut viure perquè han de viure, llavors no podien tindre fills perquè sembla que tindre fills és com, no sé, i tenien que estudiar i viure i viatjar. I es volen tindre fills als 40 anys. I aquests anys, què ha passat? Els han deixat en blanc. Així és que no és culpa de la gent gran. Reivindico que és culpa d'una joventut o d'una societat, perquè cas a cas, quan tu el mires, tots tenen raó. Aquesta societat només ha anat d'una manera que és més important viure que no fer vida.
Però tot aquest dèficit que tu estàs dient ho estan cobrint els emigrants.
Bueno, no tots. No tots els dèficits estan cobrint-se els emigrants.
Perquè cada vegada hi ha més població, cada vegada hi ha més gent cotitzant a la Seguretat
Social.
Sí,
val.
Com ho remenes, això?
Bueno, però aquests emigrants, si tota la societat estigués ben muntada, no tindrien que sortir de casa seva, però és que ja anem a parlar de coses globals i ja m'embolico massa.
Vols dir que en aquests moments la política és massa protectora i dius, potser està defendent o està promocionant el que no hi hagi interès en treballar per la gent jove? O,
no, no.
O estan mal orientats, potser, de dir, estudien una o dues carreres i després no troben feina? O se'n van fora d'Espanya?
Se'n van fora, perquè no hi ha prous... No hi ha prou diners, no es paga suficient ben bé, en fi, no sé el que estem fent realment.
És el cas del teu fill i la teva jove, no?
No, ells tornaran, se suposa, que en un any. Ha sigut una experiència que estan visquent perquè ha sortit una oportunitat, però hi ha molta gent que jo conec que va precisament doncs, perquè el que paguen a fora no és el que es paga aquí.
Ara, no estan, claro, nosaltres, d'alguna forma, per controlar les nostres malalties, tenim un, hi ha un cost més elevat de manteniment o de cuidados, no?, i d'hospitalització. Tu creus que t'està tractant la Seguretat Social com Déu mana, per la teva edat o per les teves patologies o tal?
Bueno, jo sóc una defensora de la Seguretat Social, perquè a mi m'han atès molt bé a la meva mare sempre, tant a Barcelona com aquí a Calella, i jo aquí també em sento cuidada. Val que ja sabem que és veritat que les cites són molt lentes, però no és un problema del personal, sinó és un problema de la infraestructura, que està malmesa, com tu estàs dient, per falta de suficient diners, per falta de bons professionals que se'ns estan escapant. Ho estem deixant perdre, i això ho sabem, i es deixa perdre. Doncs és un tema que està molt parlat, però no es fa res.
Ens queda poc temps ja, les entrevistes passen molt ràpides, perquè a més, com que no t'has de preparar la teva entrevista, perquè és la teva pròpia vida, l'únic que has de controlar les teves respostes, no? Però en quant a les teves vivències ja està. Al final m'agrada a mi acabar amb un test.
Ui, anem a veure, va.
Aquest test és el que tu dius, bueno, pues, a veure si hi ha coincidències, perquè aquest test l'he fet a totes les entrevistes, no? Uh-huh. I he vist que hi ha moltes coincidències en quant a apreciacions d'aquest test, no? Primer pregunta, ets feliç?
Sí.
Tu saps que el 100% de les persones de la nostra edat que els hi he preguntat si eren feliços hagin passat el que hagin passat, hagin patit el que hagin patit, totes diuen que sí?
Clar.
Això em fa pensar, això, quan va haver l'entrega del premi, que vaig anar a recollir, els hi vaig dir que una de les dues preguntes que a mi em van impressionar les respostes, lògicament, una era ser feliç, l'altra ja la diré després, no? De dir, ets feliç? I dir que el 100% m'han contestat que sí. El qual això em fa veure una mica el futur d'una forma potser més positiva, no? Dic, oi, si tota la gent gran, més gran que jo inclús, diuen que som feliços, tampoc deu estar tan malament el ser gran, m'entens? Vale, o sigui que tu ets feliç.
Sí.
Aquesta també és una pregunta que a vegades fèiem a la feina, no? Quan jo feia entrevistes de feina, diu, et casaries amb tu mateixa?
Jo estic casada amb mi mateixa, divorciada amb mi mateixa, rejuntada amb mi mateixa i...
I et suportes?
Ara començo. Després... M'ha costat, és que sóc difícil, eh?
Després de 71 anys et comences a entendre, no?
Clar, per això començo a ser feliç, també.
És una resposta... Claro, buscar una persona que complementi amb tu no és fàcil, no? Si t'ha costat 71 anys entendre-ho,
claro,
imagina't ara ficar-te una segona persona a la teva vida per entendre-la en pocs
mesos.
No,
també m'agradaria, no?, experimentar i anar una mica d'aventura. Vull dir que no és que estigui tancada, no. Però jo ara sí, m'estic coneixent una mica i...
Bueno, doncs si algú de l'Esplai et coneix, et escolta aquesta entrevista, doncs que sàpiga que l'Elvira està oberta a conèixer-nos més profunditat, no?
No, tampoc estic...
Tampoc és això?
Bueno, deixa-m'ho aquí. Bueno.
Et consideres, a veure si m'entens el que et vull dir, et consideres amb aquesta societat amortitzada?
Què vol dir amortitzada?
Vol dir que, bueno, ja m'han tret tot el que podien treure de mi, ja no puc aportar res a la societat o a les persones, vull dir, d'alguna forma ja ho he donat tot.
No, mai es dona tot. Fins a l'últim moment estem donant. El que passa és que no som conscients de que ho donem. I si puguem ser conscients, llavors és molt millor. Sempre estem donant. Inclús a casa, la mama, la seva manera de... t'acaba els dies. Vull dir que tothom dona. Tothom dona encara que no es doni compte. Pot ser bones coses o dolentes, però durar sempre estem donant.
Sí, consideres que no estàs amortitzada, que encara pots aportar molt amb aquesta societat?
Bueno, sí. Penso que tots podem aportar molt.
No, però tu, pregunto a tu.
Jo estic redescobrint-me ara. Jo m'estic inventant ara, una altra vegada, i això és molt maco. Que el que estic fent, que tu m'has dit, del reiki i la meditació, són coses que sempre havia fet, però que ara les puc aportar, que abans eren per mi, com aquell que diu. I, pues sí, clar, és molt bonic poder-ho compartir amb la gent.
O sigui, no estàs amortitzat, una paraula.
No.
Tens projectes a 5 anys?
No.
A quant temps?
A res, al dia. S'ha de viure al dia. I van sortint les coses més del que tu et penses. El dia, el moment.
La segona pregunta que vaig treure amb aquesta entrega de premis és la que et faré ara. Tens por a la mort?
No, en absolut.
També vaig dir que el 100% de les persones que van dir que eren felices no tenien por a la mort. El qual dius són dos factors que em donen una seguretat que molt important. Si les persones grans són felices i no tenen por a mort, doncs els últims dies...
Bueno, està aquí al costat, diuen, però jo no tinc ganes de morir-me, ja t'ho dic. Una cosa és que no tinguis ganes de morir-te, altra cosa és que tinguis por. Por no en tinc. Em fa més por una malaltia dura.
No hi penses, en l'amor?
No.
Estàs preparada per una situació extrema? Per exemple, de dir, bueno, pues, hosti, pues, que li passés algo amb el teu fill, la teva jove, amb una persona estimada, no. Amb els teus nets. Tu creus que ho superaries, un trauma o un diagnòstic?
No ho sé, és molt dur. Això que m'estàs plantejant, això sí que em fa por.
Bueno, jo et puc dir, per persones que han viscut aquestes situacions, diuen que no saben d'on treuen la força.
Ja.
Però que no els hi toca més remei que superar-ho. Vull dir, encara que també s'ha demostrat científicament que la persona que està predisposada a tindre una depressió per algun problema caurà en depressió. Però hi ha persones que estan preparades i no cauen en depressió per molt dur que se'ls planteja la vida. La vida és un premi?
La vida és un joc. La vida és una aventura.
Vaig una mica de pressa perquè el temps ja està acabat. Creus en Déu?
Crec en algo. I a vegades no crec, però crec. Evidentment, per mi hi ha algo que ho sustenta tot això.
I et dona força? Hi ha moments que dius,
sí.
Parles amb Déu o amb
sí.
El que sigui tu, et dona força?
Sí.
I amb l'Església, creus?
No, és un ritual. Ni amb aquesta ni amb altres, eh? Les esglésies són fetes pels homes. Déu és Déu.
Millor el passat o el present?
Sempre millor el present. El passat ja està passat. T'ha de portar experiència, però no records que t'emboliquin.
I l'última. Quin consell donaries a la societat o a les persones que t'estan escoltant?
Només un consell. Primer, no tipifiquem, perquè això de l'edat és una manera de tipificar. Hi ha gent que és jove i totes aquestes preguntes te les podrien contestar al revés. No té res que veure. No tipifiquem sexes, edats, i després què és? Ni amistats, o sigui, no tipifiquem. I viure, viure el moment.
Elvira, t'ha sigut curta o llarga l'entrevista?
Hombre, em pensava que seria més curta, però molt bé, ja ha estat molt a gust.
T'has sentit confortada amb el
sí.
Que has pogut dir? Hi ha algo que no t'he preguntat que t'hagués agradat, que t'hagués preguntat? O t'he preguntat
no.
Més de lo que voldries que
no.
T'hagués preguntat?
No, jo insisteixo en que la gent estiri al carrer a viure, vagi a una esplai, a una associació, que, insisteixo, és superimportant el reunir-se amb gent.
Bueno, que jo, és un consell que d'alguna forma comparteixo. Gràcies, Elvira, per tindre la valentia de vindre aquí, perquè no tenies experiència en aquest sentit.
Yes.
I després, com que he fet una selecció d'una cançó romàntica, perquè crec jo que un es pot enamorar més a partir dels 60 anys o dels 70, i més una persona que està oberta com tu, doncs m'agradaria que trobessis una persona que...
Ai!
I que millor, doncs, una cançó romàntica d'en Julio Iglesias.
Bueno.
Endavant.
Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. Me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, te olvidarás que un día hace tiempo ya, cuando éramos aún niños me empezaste a amar y yo te di mi vida. Si te vas, si tú te vas, ya nada será nuestro. Tú te llevarás en un solo momento una eternidad. Me quedaré sin nada si te vas. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. No quiero que te vayas, pero sé muy bien.